única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que estic d'acord. I estic d'acord per
no
una...
No estem d'acord amb la...
Bé, el que diuen si això és veritat. Vull dir...
Nosaltres creiem que no.
Això no pot ser. No pot ser perquè...
Doncs sí, sí.
No,
sí.
No puc subscriure de la baix.
No, perquè...
Ja he dit que estic totalment d'acord.
Cada dimarts, de 2:15 a 2:00 PM, a Ràdio L'Escala, l'actualitat política del municipi a la tertúlia La Plaça. I estiguis d'acord o no.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Al quiosc m'aviu el PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de l'Alt Empordà amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu. El quiosc mòbil al PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vidal.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 23 de setembre, m'agradaria començar el programa parlant d'esports. I és que la futbolista catalana Aitana Bonmatí ha rebut per tercer any consecutiu la pilota d'or, igualant així grans icones d'aquest esport com Michel Platini i Johan Cruyff. És la primera vegada que una dona rep tres vegades seguides aquest guardó i és un honor que sigui una dona catalana. De fet, no era l'única catalana que optava a la pilota d'or aquest any. També ho feia la mallorquina Mariona Caldeteny, que va quedar segona. I és que Catalunya està molt ben situada en esport femení, no només en futbol, sinó també en altres disciplines. Aquest estiu, per exemple, la barcelonina Iris Tió es va proclamar campiona del món en solo lliure de natació artística al Mundial de Singapur 2025, aconseguint el primer or de la història en aquesta disciplina per a Espanya. I, per altra banda, aquest agost, la santcugatenca Gèlia Macià es va proclamar campiona mundial juvenil d'escalada a Helsinki. Un estiu en què Macià també va convertir-se en la primera catalana a disputar una final de la Copa del Món Absoluta d'escalada. I si anem una mica més enrere, al desembre, la catalana Alba Riera es va proclamar campiona del món de trial al Mundial de Ciclisme Urbà celebrat a Abu Dhabi. Per tant, tenim grans professionals en el món de l'esport femení, grans campiones. Però tot i això, el món de l'esport femení continua relegat en segon pla. Ahir, durant el seu discurs, Bonmatí va fer un clam a la igualtat. La igualtat és una cosa que demanem i esperem que segueixi endavant, deia Bonmatí. I és que la desigualtat es mostra en molts àmbits, en l'àmbit de la bretxa salarial, en la manca de recursos i patrocinis per l'esport femení. Diuen les dades que només un 1% del patrocini comercial global que es destina a l'esport es destina al femení. També es mostra amb el fet que encara hi ha esports molt masculinitzats i esports molt feminitzats, amb reproducció d'estereotips i rols de gènere. I es veu també, entre d'altres, amb les portades i els articles dels mitjans. Només un 6% de la premsa esportiva està protagonitzada per dones. Totes aquestes dades són de la Fundació IRES. Per tant, encara hi ha molta feina a fer per posar en valor les dones esportistes i acabar amb aquestes desigualtats. I, de fet, precisament és aquesta línia la que ha adoptat l'Ajuntament de l'Escala per celebrar la Festa de l'Esport d'aquest divendres 26 de setembre, que posarà el focus en la dona i les desigualtats de gènere en el món esportiu. Per tant, celebrem que l'Ajuntament de l'Escala hagi volgut escollir aquest tema i celebrem també la pilota d'or d'Aitana Bonmatí i celebrem en el conjunt totes les esportistes catalanes que fan que Catalunya tingui, no, aquesta posició ben situada en el món de l'esport femení al món. I ara sí, després d'aquesta petita reflexió, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs del que tindrem avui. Parlarem de raïms i de totes les seves característiques al temps de terra amb l'enginyer agrònom Pere Puigvert. Aprendrem els motius de la caiguda dels cabells i com podem evitar-la amb la doctora Luisa Macías del Centre 4 Elements. I el punt musical el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres, que ens descobrirà el duet Amaral. Abans, però, d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. Bon dia, l'Ali.
Bon dia, què tal? Tornem a veure el sol una miqueta.
Tornem a veure el sol una mica. Sí, és aquesta la gran notícia d'avui?
No ho sé, ja ho veurem. No és aquesta la gran notícia d'avui, perquè igual dura 2-3 diaris, també. Bueno, va.
També. Som-hi, va.
Comencem amb el que sí és d'actualitat, que és, bueno, venim de la Festa de la Sal, i què ens toca ara?
La festa d'un altre peix.
La festa de l'anxova.
Exacte.
Doncs vinga, la 35a festa de l'anxova, que se celebra el 5 d'octubre, per tant encara tenim uns dies per anar-ho preparant, això, però sí que ja sabem que el periodista de TV3, Toni Cruanyes, serà qui rebrà l'anxova d'or.
Carai.
I que el pregó anirà a càrrec de la directora general de Turisme, Cristina Laguer. La festa manté, això sí, l'estructura de les darreres edicions, per tant ja tenim dos noms d'aquesta festa de l'anxova, 35a edició ja.
Déu-n'hi-do, serà... és més antiga que la festa de la Sal, doncs.
Sí, perquè... Sí, correcte.
La festa de la Sal era en 28, sí, i amb aquesta ja en portem 35.
Va, doncs, el tema de... No sé si el fet de fer sal o pescar anxoves, això ja és una altra història, eh? Si,
què
si
va venir abans, si la sal o l'anxova, no ho sabem. Venir,
exacte, és més com l'ou i la gallina, va. Vinga, més cosetes. L'Escola Bressol Vallmanetes, que encara les primeres setmanes del curs, a través d'unes dinàmiques d'adaptació, perquè els nadons es familiaritzin amb instal·lacions i els seus companys de classe.
Molt bé, està bé, primeres vegades.
Solidaritzacions, socialitzacions, perdó, clar, a les primeres etapes de la vida. A hores d'ara hi ha llista d'espera, això sí, per accedir a maternal, ja que s'han omplert les 16 places disponibles, per tant, tenim manca de places en aquesta etapa, diguéssim.
És que 16 places és molt poc, per un poble com l'Escala.
Clar, aquí aquest és el tema. Bueno.
Sí, l'Escala està... O sigui, és veritat que la natalitat està baixant, però igualment l'Escala és gran. Vull dir que 16
potser,
places només...
Està baixant, diguéssim, en etapes ja... potser està tornant a pujar, no ho sé. S'hauria de comprovar. Però igualment sí, 16 places semblen poques pel volum de població que tenim.
Exacto.
Tot l'any, eh? No cal només pensar en l'estiu. Val.
Què més?
Més cosetes. El Club Nàutic L'Escala, que organitza la nova sessió del Descobreix el Parc, una trobada nàutica que permet als participants conèixer els secrets ambientals del Parc Natural del Montgrí amb caiac.
Molt bé, una visita que ja és habitual, no?
Sí, és una de les clàssiques. Està molt bé. No sé si has fet caiac alguna vegada.
No.
És un espectacle poder veure tot aquest panorama ecològic que ens envolta. I anem cap a la Festa de la Sal, ara sí, encara parlem de la Festa de la Sal, perquè
han
entregat 875 euros a Paiporta en un dinar de germanor entre els grups de danses La Farandola i L'Espolí de l'Escala i Paiporta, respectivament. Val? No va faltar l'intercanvi de regals entre les dues delegacions. Doncs encara un petit apunt d'aquesta Festa de la Sal que ens ha ocupat aquest darrer cap de setmana.
Exacte, que ja ho va explicar la Lourdes, que la part solidària aquest any de la festa era per Paiporta, i porta per pal·liar tots aquests efectes de la dana que encara pateixen.
Val, doncs s'han entregat 875 euros d'aquest dinar de germanor.
Molt bé.
I en esports, el documental sobre la victòria de l'equip d'Ocean Cats a l'Atlantic Challenge farà la primera aturada a Sant Feliu de Guíxols. La primera missió en públic està programada pel pròxim dissabte 4 d'octubre i un dels objectius és que després es projecti als municipis d'allà on són els protagonistes.
Un d'ells, l'Escala.
Ah, exacte, doncs aquí també intentarem que es vegi, que vinguin i que es vegi. Vinga, va.
I acabem amb el temps.
Avui amb aquest temps encara insegur, encara que veiem aquest sol, també el veiem d'alguna manera ahir un matí, després va ploure una mica al vespre. Amb núvols abundants, encara amb possibilitat d'alguna pluja feble, més probable durant la tarda a la nit, per tant, repetició del panorama d'ahir. Amb temperatura també més baixa, vull dir que va baixant, cada dia va baixant més.
Bueno, ja estem entrant de ple en la tardor.
Ja és tardor, tu. I demà dimecres, demà més sol al matí, amb núvols augmentant al llarg de la tarda, que durant la nit podrien deixar alguna pluja feble. Per tant, estem en el mateix panorama de dilluns,
Vull
dir, seguirem així. Amb una temperatura que tampoc canviarà, per tant, amb aquestes temperatures que van normalitzant-se per l'època en la
en
que
estem. Ja tocava una mica,
És com dir, baixen les temperatures. Bueno, és que clar, és que estem ja, ens apropem a l'octubre i estem a la tardor, oficialment ja. Per tant, bueno, doncs una temperatura una mica més baixa.
Ja toca. Ho necessitàvem també, que refresqués
sí,
una mica.
Jo sí, la resta no ho sé, però jo, per descomptat, sí. Ho havia de dir i ho he dit. Vinga.
Doncs moltes gràcies, Lali. Ens amplies tota aquesta informació al punt de la una.
Vinga, ja estarem.
I avui també tenim la plaça.
I avui la plaça, exacte, la tertúlia política.
Fins després.
Fins ara.
I nosaltres seguim amb una mica de música perquè és el torn dels sons de taverna d'en Joan Progués, que avui ens porta al Salanc de Calella.
Sons de taverna amb Joan Progués.
Amb motiu del 50è aniversari de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, els compositors més exitosos i més coneguts del món del cant de taverna actual, en Carles Casanovas a la lletra i Josep Bastons a la música, van compondre el Salanc de Calella, dedicada justament a commemorar els 50 anys de la cantada, i que la idea era interpretar-la sempre al final juntament amb les dues de rigor, però només es va fer aquesta vegada. L'escoltem per al porbó de Calella de Palafrugell.
Cantàvem a la taverna entre fum i gots de vi. Moltes acords i gresca s'endevinava lo teu encís. Un llibre fou la guspira, nostàlgica mariner, joiosa nit de veneres, del teu Salanc en som presoners. Les voltes, velles guardianes, geloses i ufanes, vetllen el teu cap. Les barques faran sentinella, guarnint sota estrelles tot el teu encant. Gloriosos cantaires et feren bressol, amb veus delicades banyades d'alcohol. Calella, les teves cantades, les teves trobades, t'han fet la més gran. Un llibre fou la guspira, nostàlgica mariner, joiosa nit de veneres, del teu Salanc en som presoners. Les voltes, velles guardianes, geloses i ufanes, vetllen el teu cap. Les barques faran sentinella, guarnint sota estrelles tot el teu encant. Gloriosos cantaires et feren bressol, amb veus delicades banyades d'alcohol. Calella, les teves
teves cantades, les teves trobades, t'han fet la més gran calella. Bressol del Salat.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de Terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
I ara és moment de moure'ns cap al camp on hi tenim l'enginyer agrònom Pere Puigbert, propietari de Fruites Núria. Bon dia, Pere.
Molt bon dia, Ona.
Com esteu, Pere, aquí al camp? Com us han anat aquestes últimes pluges?
Doncs les pluges, ara en aquests moments estem bastant bé d'aigua i no caldria que pogués gaire, perquè... Esclar, s'està collint tot, s'està collint les pomes de tota classe, alguns encara acaben de collir raïms i per tant la pluja no... És que el camp és molt complicat, eh? Vull dir que quan per un hortalà va bé que plogui perquè li rega els enciams, per un fruiter en aquests moments no cal l'aigua. El que ha sembrat blat de moro, millor que no plogui, perquè ha de començar a batre el gran de blat de moro. I el que té userda, que és aquesta lleguminosa, que ara no se'n veu gaire, però que abans se'n feia molta, que és un gran aliment per als animals, doncs ja li va bé que plogui, perquè fa allò que en diguem l'últim d'all. Pot arribar a allargar, perquè userda és una lleguminosa que a part d'adobar molt bé la terra, que la deixa abonada amb nitrogen, com totes les lleguminoses, doncs el que és la part verda es pot donar com a verd o bé assecada, si no plou, precisament, per fer forratge per hivern per als animals. És un gran aliment pels animals.
Mm-hmm. Per tant, com deies, és molt complicat, eh? Perquè no plou al gust de tothom. Vull dir, cada pagès necessita diferents coses.
Mira, hi ha una dita que diu, quan un pagès riu perquè plou i tot li va bé, l'altre plora perquè li va tot malament perquè plou.
I ara em comentaves, esteu collint pomes, però també esteu collint altres fruites, oi?
Estem collint... Bueno, nosaltres concretament collim pomes, però hi ha gent que ha acabat de collir raïms i n'hi ha que encara els estan collint. Perquè, esclar, de raïms n'hi ha tant de tipus. Aquest any, com que tot s'ha avançat, els raïms per fer vi ja pràcticament s'ha collit tot. Però encara hi ha cultivadors que tenen raïm per taula, aquest raïm que mengem a les fruiteries, no? Aquests moscats de parra, aquests del gra tan gros, doncs aquests s'estaran collint ara fins i tot, fins a vegades, fins a mitjan octubre.
Perquè quan es comença a collir el raïm?
Mira, el raïm normalment, dèiem, al setembre era terra de baremes i cap al final de setembre, és a dir, ara. Però com que ha canviat una mica el temps, fa més calor a l'estiu, aquests anys últims, s'avança la collita, normalment fins i tot hi ha alguns que han arribat a collir el raïm al mes final d'agost. És una cosa molt, molt rara, no? Però si culls el raïm més d'hora, fas menys grau, i com que també el grau d'alcohol ja avui dia no està massa de moda, doncs els vins que no tinguin gaire graduació ja va bé, saps? Per tant, abans era aquest temps, però ara s'ha avançat una mica, tot i que ara encara hi ha gent que en cull, depèn dels llocs que siguin... parts més alta muntanya, és a dir, allò que encara va una mica més enredrit.
I em parlaves de diferents varietats de raïms. Quines hi ha?
N'hi ha moltíssimes, eh? Hi ha... Hem de distingir els ceps que fan raïms que es fa servir per fer vi, N'hi ha moltes varietats, moltes de procedència americana, francesa, n'hi ha de molts tipus. Hi ha molt coneguts també el moscatell, que és un raïm que també es menja perquè és boníssim, però també va bé per fer vi. Hi ha el macabeu, el xarel·lo, parellada, que fan servir per fer cava. Hi ha el chardonnay, que també és un gran vi. N'hi ha moltíssim que fa gran vi, n'hi ha moltíssimes varietats, avui dia Syrah, que Merlot, Cabernet Sauvignon, totes aquestes varietats, avui dia hi ha molts cellers que el que fan és barrejar, allò que se'n diu un cupatge. Sí. Fan unes barreges de diferents varietats de raïm per aconseguir un gust especial que ja els hi va bé en els seus clients. Però això serien els raïms que per fer vi, però és que n'hi ha moltíssims més. N'hi ha una varietat, que aquesta la diré per més que tot per curiositat, perquè pràcticament s'ha perdut, però perquè tu, aquest jove, segur que et farà gràcia. Hi havia una varietat de raïm que es deia picapoll, que la collíem ara al mes de setembre i la penjàvem, igual que es pengen les tomates de penjar, en un lloc airejat, que no sigui molt calorós, que toqui l'aire, i aquells raïms s'aguantaven fins a Nadal, imagina't.
Carai.
Sense càmeres específiques, sense cap tractament, de manera natural. Doncs el podies menjar per Nadal i eren bons, només una mica arrugats, però encara no havien perdut el suc ni la polpa. Era una passada. Doncs aquest raïm, això, com que han arribat varietats molt més boniques i potser també més bones, doncs que això ha anat vinguent a menys, a menys, a menys. Potser alguna vinya, que d'aquest raïm també se pot fer un gran vi, però jo me'n recordo del picapoll que el collíem per penjar, enfilat, amb unes canyes en el sostre del magatzem, i allà anava fent, anàvem passant el dia, i ens l'anava menjant, quan no hi havia res de fruita. No com ara, que hi ha fruita tot l'any de tot.
Perquè aquest, el picapoll, era autòctona d'aquí?
Sí, autòctona d'aquí, i aquí a l'Empordà n'hi havia molt. Ja dic, nosaltres en teníem una vinya que teníem bastants ceps de picapoll. Encara jo sé que hi ha cellers que elaboren amb picapoll, perquè hi deu haver alguna vinya d'aquest. Era un gra llargadet, en forma, com diríem, de llàgrima, però com si fos una xinta llargada, eh? És un raïm una mica especial, però realment era en aquells moments que no hi havia gaire fruita per triar, no hi havia la quantitat de taronges i mandarines que hi ha avui dia, ni la quantitat de pomes. Va anar molt bé per poder tenir una fruita quan no hi havia gaire cosa per triar.
Clar, perquè ara ve el temps de l'hivern, que hi ha menys fruites, no?, que l'estiu.
Sí, a l'estiu és per excel·lència quan hi ha més varietats. Ara a l'hivern ja veuràs que a les seccions irem empetitint la varietat, però esclar, de mandarines n'hi ha pràcticament tot l'any, perquè algunes d'elles venen molt d'hora, com ara, d'altres venen molt tard, com pot ser el mes de juny, i a més hi afegim les càmeres frigorífiques i el transport d'avions, que es pots moure un palet de mandarines de Sud-àfrica aquí amb unes quantes hores. Per tant, pots trobar que hi ha fruita tot l'any, però de menys varietat, pomes, peres, mandarines i raïms fins a Nadal, i no busquis res més. Ara sí que ens arriben coses com, bé, avui dia també vaig a dir que hi ha mangos, aquí a Andalusia s'han plantat bastants mangos, però ens venen fruita de llocs llunyans, que la gent s'hi ha acostumat, i poder menjar mangos quan aquí s'han acabat el mes de febrer i març, si no fossin els avions que ho transporten, doncs no podríem menjar.
No, clar. I tornant una mica als raïms, però seguint amb aquest tema de les exportacions, és com altres fruites que també se n'exporta molt més del que es ven aquí?
No, jo diria que el raïm perquè la majoria dels quibos de raïm són per fer vi, i per fer vi en pots trobar a diferents llocs. Ara, s'exporta una mica de la varietat moscat italià, que és aquest del gra gros, però no tant, perquè el que és més exportador de raïms és Itàlia. Itàlia té aquestes varietats de taula molt ben assentades, té la seva clientela, i llavors Itàlia pràcticament agafa tot el mercat europeu. I aquí ens en mengem bastant de raïm. Llavors n'hi ha un de raïm que ens vindrà, que es collirà el mes d'octubre, que és una varietat que es diu Aledo, que permet, mitjançant unes tècniques de conservació, que és traient-li humitat al màxim en el raïm, posant-li fred i amb un petit generador, és un petit conservant que no es posa dins del raïm, sinó que es posa dintre l'envàs. És a dir, s'emboliquen les caixes de raïm amb un plàstic i s'hi posa un petit una bosseta, que és una bosseta que fa de conservant perquè el raïm no s'assequi ni es podreixi. Per això jo recomano a partir del mes de novembre que els raïms els deixin ben nets, perquè tot i que els conservants són tolerats avui dia, jo no sóc massa amic de conservants. És a dir, sempre vas mal rentar. Si ho rentes, marxa molt fàcilment, eh? Vull dir que... I tampoc si te'l mengessis sense rentar, potser no passaria res, però bé, prendre precaució mai està de mal.
Clar, perquè aquests raïms ens han d'aguantar fins a final d'any, no? Exacte, fins Nadal.
Sí, sí.
Bueno, i fins cap d'any, no?, bàsicament, perquè també
sí,
mengem els raïms.
Exactament. De fet, es guarden en càmeres frigorífiques, es cullen a octubre, ja et dic, es posen a dintre aquestes bosses, a dintre la mateixa caixa, i es conserven intactes, eh? Perquè ara, a la cobra és la bossa, llavors comença a madurar més ràpidament. Però mentre estan tancats a dintre la bossa, estan igual que el dia que els acullen. És una passada. A les tècniques de conservació que hi ha avui dia, cada vegada n'hi ha més, i per això el que tu deies a l'hivern, que abans no hi havia gaire res, ara n'hi ha menys que l'estiu, però també n'hi ha, perquè hi ha moltes fruites que es conserven. Una d'elles també, que no n'hem parlat mai, és la pruna. La pruna també es conserva fins i tot més que el raïm.
Quan es comença a collir la pruna, més o menys?
La pruna es comença a collir al mes de juny i les últimes es collen al mes d'agost. És a dir, són tres mesos d'estiu amb diferents varietats, però algunes d'elles es poden conservar de 3 a 4 mesos en fred. Per tant, amb prunes de temporada d'estiu en podem menjar fins a Nadal. I tu dius, bueno, i per què en provo-t'ho al gener i al febrer? Doncs perquè venen de l'hemisferi sud. Quan aquí és el pic hivern, allà comença l'estiu, quan aquí a la tardor ja és la primavera, i per tant allà comencen a madurar les prunes i ens les aporten amb avió. Que l'avió a vegades guanya molt més diners a les bodegues de l'avió portant, per exemple, un palet de mangos que amb 30 o 40 passatgers. Per tant, és així, és la vida. Jo conec gent que es dedica a això, a transportar cap aquí, cap allà, i te'n fas creus d'un moviment que hi ha de fruita i verdura amb els avions.
Clar, i aquí, això que deies, hi guanyen molts diners amb el moviment, llavors això també es deu veure reflectit en el preu que en paga el consumidor.
Evidentment, sí, el qual transporta amb avió, com a mínim, costa un euro el quilo, que és pràcticament el preu que s'emporta un pagès per cultivar una fruita d'aquesta categoria durant tot l'any. És a dir, si tu portessis, per dir una cosa, pomes amb avió, et costarien un euro, i una poma en el pagès se li paga de 40 a 50 cèntims. Per tant, costa el doble el transport que no la poma. El que passa que les pomes, hi ha un altre mitjà de transport, que és els vaixells. Mm. I amb els vaixells, a més, mouen quantitat i quantitat i quantitat de quibus de fruita, amunt i avall. És, això és antinatural, però és la llei de vida. És com ens han acostumat als supermercats, que tenen de tot l'any, i els petits els hem de seguir, perquè si no, no vendríem. I jo sóc de vendre tot de temporada, però quan no hi ha una cosa estem obligats a comprar-ho, perquè si no aquests grans ho farien per nosaltres i perdríem clientela.
Clar, perquè els clients ens hem acostumat a menjar de tot l'any, no? Potser hauríem de començar...
Si m'ho ve de gust, si vull t'aixeques tu. Si m'ho ve de gust menjar prunes, sigui l'època de l'any que sigui, tu pots menjar prunes. Mm. Ara, dius, vull menjar préssec. Bueno, préssec ja és més difícil. Però també per Nadal arriben a portar préssecs i nectarines. Això ja és una mica aberració, perquè el préssec es conserva poc, es conserva màxim un mes al frigorífic, i per tant, si ha vingut amb vaixell, vindrà ja quasi passat, i si ha vingut amb avió, vindrà molt car. I per tant, bé, però pots menjar de tot l'any. Hi ha èpoques de l'any que en aquests llocs tan rics com Aràbia Saudita i aquests Emirats Àrabs mengen, jo he vist cireres marcades a 250 dòlars al quibo.
Déu-n'hi-do.
Fes-te una idea.
Sí, sí.
El que representa. Vull dir que és, el món és així, ara. Tot es belluga, es belluguen els rims, es belluga les pomes, es belluga tot. I es belluguem nosaltres.
Exacte. Aquest món globalitzat, no?, que tot es mou.
Sí, tot es mou, exacte. Ni mai més ben dit.
Doncs moltes gràcies, Pere, per explicar-nos tot això dels raïms i del trànsit de fruites que hi ha pel món avui en dia.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve estarem aquí, si Déu vol, per fer una altra secció.
Exacte, ens retrobem la setmana que ve. Gràcies, Pere.
Una abraçada.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Adeu.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per encetar una mitja hora de programa farem el vermut musical amb en Paco Torres i el duet Amaral.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui en el vermut musical el duo Amaral. És un duo de Saragossa format per Eva Amaral, vocalista i compositora, i Joana Guerra, guitarrista i compositor. El duo neix l'1 de gener de 1997. El nom del grup és del cognom de l'Eva i va ser escollit per en Joan. El seu estil musical es podia anomenar pop rock, però fusionat amb ritmes llatins, sintetitzadors i lletres d'alt contingut poètic. Durant l'any 1997, es traslladen de Saragossa a Madrid. Firmen per a casa discogràfica Catarroma EMI i el 5 de maig de 1998 surt a la venda el seu primer àlbum. Tenia 5 cançons, van vendre al voltant de 40.000 còpies. A l'any 2000 graven el segon àlbum titulat Una pequeña parte del mundo, un disc més madur que contenia 13 cançons, 12 pròpies del duo i una versió de la desapareguda Cecília. Van vendre 100.000 còpies. L'any 2002 graven el tercer àlbum amb el nom Estrella de Mar. Van aconseguir una gran quantitat de premis, entre els quals destacaven un MTV Baixa European Award al millor artista espanyol i 5 premis de música. El novembre del 2005, el duo graven el seu quart àlbum titulat Pájaros en la cabeza, amb 14 noves cançons. Aquest disc va ser el més venut amb 500.000 còpies. En aquest mateix any graven el 15 de setembre el primer DVD al Palau de Sant Jordi de Barcelona. Gato Negro i Dragón Rojo és el cinquè treball discogràfic del duo, estrenat el 27 de maig del 2008. Compta 19 cançons. L'àlbum conté dos CDs cadascun amb el nom Gato Negro i Dragón Rojo. Durant la seva carrera musical han gravat 25 singles i encara estan en actiu. Escoltarem per Amaral, Días de Verano.
I abans de continuar, volem dedicar una cançó a una de les nostres més fidels oients, la Maria Luisa Díaz. Des de Ràdio L'Escala, Maria Luisa, et dediquem La vida de Rico Camilo.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Era Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Parlem de salut.
I un dimarts més parlem de salut i avui ho fem amb la doctora Luisa Macías del Centre 4 Elements. Luisa, bon dia.
Bon dia.
De què parlarem avui?
Parlarem del más frecuente en esta época, que es la caída del cabello.
I a veure, per què ens cauen els cabells a la tardor?
Bueno, hay una fase, ¿vale?, telógena del ciclo del pelo, que normalmente en esta época es cuando cambia. Pero sí que es verdad que hay causas multifactoriales. Uh-huh. Entonces hay que analizar bien la causa.
¿Y quiénes podrían ser?
Mira, los motivos y las causas más frecuentes, la mayoría es genético, ¿vale? Hay que saber y diferenciar una alopecia androgenética, por ejemplo, que es común en hombres y mujeres, uh-huh, no solo en los hombres, que a veces pensamos que solo es de hombres y no es así. Sobre todo en las mujeres, después de la menopausia, pues esto incrementa por los cambios hormonales, ¿vale? Luego también están los factores hormonales propiamente dichos, como la tiroides, por ejemplo, el estrés crónico o agudo, ¿vale? O incluso los fármacos, porque hay personas que tienen un tratamiento crónico y no saben que esto puede ser la causa de su caída de cabello. Por eso es importante, pues, analitzar-lo i estudiar la causa.
Per tant, és important que si ens passa que ens cauen els cabells, anem al metge, no?, perquè ens pugui explicar.
Clar, és important saber-lo, sobretot de cara a l'anàlisi. No solo se tiene que hacer una analítica, por ejemplo, ¿vale? A mí me gusta complementar una analítica general, complementar el cobre, el zinc, el hierro, la vitamina D, la B12, ¿vale? Que normalmente en una analítica normal no te lo piden, ¿vale? Uh-huh. Y es importante tener estas bases para ver si hay algún déficit, porque ahora está muy de moda que todos somos coach y todos sabemos de nutrición y nos venden un montón de suplementos que muchas veces, así como entran, salen. Uh-huh. Y no es un tratamiento ideal para nuestra pérdida de pelo.
Mm-hmm. Perquè quin seria el tractament per quan ens cauen els cabells?
Bueno, pues mira, te explico. Normalmente si es una es un factor genético, como es la más frecuente, la alopecia androgenética, aquí tenemos que revertir la causa, uh-huh. que es pues el exceso de andrógenos, el exceso de testosterona o dar antiandrógenos o bien la causa. Entonces tenemos que dar un tratamiento específico farmacológico para uh-huh. revertir esta causa, ¿vale? Y que se puede recuperar. Luego, si es un factor hormonal, llámalo tiroides o otro tipo de hormonas, pues revertir ese exceso o deficiencia para uh-huh. Contrarrestar la causa. O si es un déficit nutricional, ahí sí que podemos hablar de algún suplemento. Uh-huh. Pero depende, porque claro. Muchas veces, ya te digo, la mayoría de pacientes que me vienen ya toman desde hace años una suplementación bastante completa, que yo no digo que esté mal, pero es tirar el dinero, ¿sabes? Tirarlo, porque realmente eso no es la solución.
Uh-huh. Per tant, si la solució no són aquests suplements, quins altres suplements donem?
Mira, depende de si hay una anemia, por ejemplo, uh-huh. ¿vale? Que muchos hay anemias que no dan síntomas, ¿no? Como cansancio, pérdida de cabello también en este caso, ¿vale? Pues aquí hay que reponer el hierro. Uh-huh. O muchas veces en pacientes que pues llevan algún tipo de dieta diferente, ¿no? A la habitual, como vegano, vegetariano, no digo que sea mala, pero hay que suplementar lo que nos hace falta, ¿vale? Tanto hierro como la B12, y muchas veces en pacientes que no se quieren tomar medicación, que yo lo entiendo, ¿vale? Porque es un coñazo estarla tomando cada día, pues pinchada, pero hay que suplementar, porque si no, esto puede agravarse. Uh-huh. Y también otra causa es muchas veces dermatitis, ¿vale? Uh-huh. Que también es algo muy localizado en lo que es el cuero cabelludo. Nos da una irritación muy importante, que pica, duele, hace escamas, y hay que dar un tratamiento específico, porque el hecho de que te estés traumatizando, rascando, o incluso levantándote las costritas, o la simple caspa, que le llamamos, uh-huh. que en realidad es un hongo, hay que dar un tratamiento o bien para el hongo, o bien para esa dermatitis. ¿Por qué? Uh-huh. Porque si no, va a estar todo el rato cayéndose.
¿Y quién sería aquest tractament per la dermatitis o pels fongs?
Pues mira, si tenemos una dermatitis seborreica, podrías el uso de la cortisona de manera local, ¿vale? Uh-huh. Y luego un shampoo, ya sea de ketoconazol, que es un antifúngico, porque muchas veces se sobreinfecta. O sea, hay una especie de... Todos tenemos bichitos microscópicos, pero hay una especie de ácaro que tenemos en el cuero cabelludo, ¿vale? Que con el exceso de grasa, en una persona que tiene dermatitis, pues produce más grasa. Entonces este bichito se alimenta de esa grasa. Uh-huh. Entre más grasa hay, más bichitos hay. Entonces hay una sobre... bueno, hay muchos bichos. Entonces eso conlleva a que si no matas al bichito y no das un champú que quite ese exceso de sebo, mm-hmm. va a seguir aumentando, va a picar más, va a doler, y eso va a causar pérdida del cabello precoz también. Mm-hmm.
¿Qué es el cabello precoz?
Mira, hay diferentes fases del pelo, mm-hmm. ¿vale? Y hay una, bueno, hay un tipo de que le llamamos efluvio telógeno, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? Efluvio telógeno es pérdida masiva de cabello, vale. en un momento que no toca, ¿vale? Uh-huh. Como le pasa a las embarazadas después de parir, ¿vale? Uh-huh. Que hay una pérdida masiva de pelo, que es un poco normal por el cambio hormonal, ¿vale? Que también pasa en la menopausia, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ese efluvio telógeno se puede cronificar o puede ser algo puntual, ¿no? Ocasional, que por lo general es reversible, por lo general. Uh-huh. Pero por eso hay que saber exactamente la causa, para frenar eso, que puede ser simplemente el estrés físico o psicológico, porque muchas veces decimos, el estrés es psicológico, y no solo es psicológico. Uh-huh. Hay personas que están bien, que no externan que estén depresivas, por ejemplo, pero hay un estrés físico. ¿Qué quiere decir físico? Pues personas que trabajan demasiado, no duermen bien, que han tenido una cirugía reciente o que han estado hospitalizado por otra causa. Eso es un estrés físico. O sea, realmente el cuerpo, por algún lado, lo externa.
Claro. Llavors, quan ens hem de preocupar? Perquè els cabells al final també ens cauen els que es moren, no? Llavors, quan ens hem de preocupar de dir és que me'n cauen molts?
Pues realmente si hay alguna molestia, ¿vale? Por ejemplo, dolor, picor, ¿vale? O que veas que cada vez pues hay menos densidad importante, porque sí que es verdad que es normal que caigan. Cada día caen más de 100 cabellos y es normal. Pero una pérdida masiva sin una causa importante, hay que estudiarlo, porque detrás se puede esconder alguna enfermedad autoinmune o más grave, pero hay que mirarlo. Sobre todo la analítica es importante.
I això que diuen que cauen més a la tardor, ¿és veritat que cauen més a la tardor que la resta de l'any?
Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un instrumento en la consulta que nos ayuda a diagnosticar. Por eso es importante que vayáis a una persona cualificada, porque el tricoscopio o el dermatoscopio con el que miramos es como una lupa que vemos la raíz. Y ahí nos determina pues qué tipo de alopecia es. ¿Vale? Porque a veces nos encontramos con sorpresas de que hay una tricotilomanía. ¿Qué es esto? Es una enfermedad psicológica o psiquiátrica de que las propias personas no son conscientes, pero se arrancan el cabello. ¿Vale? Entonces, y ahí nos damos cuenta, porque hay un traumatismo a nivel de la raíz del pelo, aunque la persona te lo niegue. Ahí lo vemos. O sea, esto no miente.
Es importante que es la radiografía.
Sí, es un microscopio, pero a nivel capilar, pues tú lo enfocas en lo que es la raíz y vemos realmente si hay una alopecia, por ejemplo, areata, a una alopecia androgenética, a una tricotilomanía, o bien simplemente pues un ciclo que no ha terminado de caer.
I ja per anar acabant, com ho hem de fer per cuidar-nos bé els cabells i que siguin més forts?
Bueno, pues primero que nada lo ideal es pues no traumatizar el pelo. ¿Cómo lo traumatizamos? Pues con la plancha, con el exceso de calor, con los tratamientos que ahora están muy de moda de queratina y eso, que para la fibra, si lo haces en la fibra no pasa nada, pero si ya llegamos a la raíz es que lo quemamos directamente. Entonces todo este tipo de tratamientos, pues, a ver, no digo que no se lo hagan, porque una persona que está, pues mira, de vez en cuando, pues sí, pero procurar no usar tanto químico, tanto alisado de estos permanentes, sobre todo, porque eso al final pues nos agrede el folículo y se quebra y se debilita, sobre todo.
Doncs moltes gràcies, doctora Lucía Macía, per descobrir-nos, no?, tots aquests secrets sobre els nostres cabells i com hem de fer per evitar la caiguda.
Molt bé.
Ens retrobem en un altre programa parlant d'algun altre tema de salut.
Perfecte, gràcies.
I amb aquesta informació sobre la caiguda dels cabells, amb tots aquests consells que ens ha donat la doctora Macías, posem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobem demà amb noves seccions i nous col·laboradors. Gràcies per escoltar-nos.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que m'abraci el teu record en els dies de lluita. Que me'n recordi de tu quan miri a l'horitzó. que ningú segui el teu lloc en els dies de pluja. Que allà on siguis tu no et porti mai la por. Que et guardi el mar un reflex constant, que siguis llum per fer el cel més clar i el caminar caiguin llamps aquí a baix, que res t'espanti quan et sentis lluny allà dalt. Allà dalt. Que m'empentis quan ja no puc seguir, queda't fins que m'adormi. I que hi siguis quan ja no puc dormir, trobar-nos els meus somnis. Que et guardi el mar un reflex constant, que siguis llum per fer el cel més clar i el caminar caiguin llamps aquí a baix, que res t'espanti quan et sentis lluny allà dalt. Que siguis lluny i el t'espanti quan et sentis lluny.
Sola, jo aquí t'espero cenando sola. Entre palabras y miles de acordes, de canciones sin tiempo ni edad. Tengo tu sabor en la boca, lima con vodka. Pido otra copa, beso tus labios, te estoy bailando. No quiero promesas, ni cielo, ni estrellas, ni que me vendas un cuento más, otra mentira. Cuando la noche arriba,
mi domina.
nascut al mar Mediterrani. Guardarem la sal, curem-nos els mals. M'has ensenyat que no ho